Sant Cugat a fons.
Onze i 43 minuts del matí. Continuem aquesta segona parlant d'esports. Això sí, ho fem en clau local amb Dani Aguilar. Molt bon dia.
Bon dia, Alba.
I també amb la companyia i l'ajuda del company Sergi Alemany.
Bé, tot ajuda és poca.
Si la setmana passada parlàvem que els torrons encara pesaven una mica, aquest cap de setmana potser hi ha hagut un canvi de tendència o continuem encara posant-nos les piles aquest 2015 en clau esportiva?
De fet, sempre hi ha aquell tòpic de a veure quins entrenadors es mengen els torrons i quins no es mengen els torrons. Sempre hi ha aquestes travesses abans de Nadal per veure fins a quin punt els entrenadors encaixen en els projectes que han començat a setembre, i sembla que tenim, vaja, sembla, ja es pot confirmar que tenim la primera víctima a les banquetes de la ciutat, una víctima per això ja anunciada, un adeu que semblava quasi bé imminent i que es va materialitzar ahir a la nit, quan coneixíem, segons una nota de premsa de la Unió Esportiva Sant Cugat, que Marc Guillem deixava de ser l'entrenador del primer equip. Dimissió de Marc Guillem al capdavant de la Unió Esportiva Sant Cugat després de la derrota de divendres passat a la nit contra el Club Bàsquet Vic, aquest avantpenúltim del grup 2 de Copa Catalunya, una derrota que era la quarta consecutiva d'un equip en caiguda absolutament lliure, recordem, una de les millors plantilles de la categoria, però que a hores d'ara frega la promoció de descens. Per tant, situació més que preocupant que ha obligat aquest canvi. Recordem l'inici de 2015 de la UESC, perdia a casa i de forma contundent i amb una imatge molt pobra contra el líder, el Masnou, però és que la derrota de divendres amb un nou rècord negatiu d'anotació, tan sols 48 punts a la pista de l'avantpenúltim, ha precipitat aquesta dimissió. Segona dimissió de Marc Guillem al capdavant del primer equip de la Unió Esportiva Sant Cugat, un cas absolutament, o vaja, tant com inèdit no ho sé, però estrany, si més no.
Perquè aquesta era segona etapa, perquè ens entenguem.
Sí, senyor. La temporada 2010-2011, quan l'equip militava a Primera Catalana, Marc Guillem ja dimitia a mitjans de temporada pel baix rendiment del seu equip. Segona dimissió, per tant, després que l'entrenador arribés al principi del curs passat, del 2013-2014, en aquesta temporada i mitja, l'equip Sant Cugatenc ha disputat 45 partits, dels quals s'ha sumat 24 victòries. La temporada passada s'acabava en sisena posició al grup 1 de Copa Catalunya. En aquest cas, enguany, doncs, hi ha aquesta mala dinàmica, només 7 victòries en els primers 15 partits que els ha dut a tancar la primera volta en desena posició.
Per tant, aquest, Dani, seria el punt més negatiu amb què es tanca el cap de setmana l'esport local.
Sí, i ara deixa un escenari que s'ha de definir. Ho avançàvem ahir a l'Esport en Marxa, que en les properes hores hi hauria novetats. Tan sols 3 hores després hi havia aquesta principal novetat. En quin escenari ens trobem ara? Doncs el club ja està treballant amb una renovació total del cos tècnic. Per tant, Andreu Cervera, Àlex Gamero, ajudants de Marc Guillem, i el preparador físic Dante González, doncs, que també abandonen el cos tècnic del primer equip. I tenim dues opcions, un des de casa, altre des de fora. Des del club, des de fons de l'entorn del club, ens han opinat que l'entrenador, en teoria, que hauria d'assumir per lògica aquest relleu, seria l'entrenador del Júnior 1, Manel Blanco. De moment no valoren del tot aquesta opció, tenint en compte la importància, la transcendència del seu càrrec, aquest Júnior 1 que milita a categoria de preferent. L'altre possible nom, si haguéssim de jugar aquest, per mi, macabre joc, però vaja, és el d'Òscar de Paula, el que s'assembla més a una figura de director tècnic, de coordinador de la UESC, actual entrenador del Cadet 2000. Tot això són especulacions, evidentment.
Això comptant amb homes de la casa, que el relleu sigui de la casa, i sense saber, imagino encara, Dani, si tots dos o cadascú amb el seu equip estarien disposats a canviar d'equip, a passar una punta a bas del júnior i l'altre d'aquest que 2000 a entrenar el primer equip.
Exacte. De moment tot són suposicions, veurem com es mou la UESC. Evidentment hi ha una amplíssima cartera d'entrenadors en el bàsquet català. La UESC és un caramelet perquè és una plantilla de moltíssim nivell, amb grans jugadors a Copa Catalunya. Veurem si la UESC el que fa és busca un entrenador a fora. En qualsevol cas, durant aquesta setmana ho sabrem abans del partit de la setmana que ve, que és contra el Castellà.
Per tant, hi ha canvis garantit a la banqueta per aquesta dimissió de Marc Guillem. La plantilla, en principi, els jugadors tots continuen, no? Que tinguem Notícies a hores d'ara.
Entenem que sí, i és que ja avancem que durant el dia podrem parlar amb els protagonistes de tota aquesta història. Mònica Mateu, presidenta de la UESC, Marc Guillem també ens donarà la seva opinió. Veurem quins són els motius reals d'aquesta dimissió, o vaja, els que ens diu Marc Guillem. Si vols la meva opinió personal, Sergi,
sí,
en els últims partits s'havia vist una certa davallada en la intensitat dels jugadors. Li preguntàvem fa dues jornades per l'actitud a Marc Guillem dels seus jugadors. Marc Guillem deia que l'actitud era encomiable, que seguia tot amb el pla previst, però el que és una realitat és que no hi havia tanta intensitat com a principi de temporada.
I aquest diumenge, de fet, ja potser amb això acabem, el segon entrenador, el segon capità, Santi Suso, en declaracions també a l'Esport en Marxa, que tot l'equip d'esports el diumenge apuntava, no?, la necessitat d'un canvi de xip d'immediat.
Doncs sí, precisament, amb aquestes declaracions que corresponen al partit contra el Club Bàsquet Vic, que eren unes declaracions del segon capità, que explicava aquesta derrota per 72-48, una derrota molt, molt, molt dolorosa, però són declaracions que les podem extrapolar més enllà d'aquest partit, són molt significatives. Primer les escoltem, si et sembla, Sergi, i després les valorem.
No sabria dir-te, ha d'haver-hi el canvi radical del que parlàvem al Nadal, trobar-lo d'una vegada ja del totes, i ha de ser, passa per nosaltres i passa per ser molt més consistents i molt més pinya del que hem sigut fins ara, que no ho hem sigut. No ho hem sigut al principi quan les coses anaven bé i quan ara no van bé. Això no és una cosa dels últims mes i mig.
Prou significatiu. Santi Suso, recordem que és segon capità, amplíssima experiència, un home de 37-38 anys, no li vull posar evidentment més anys dels que toca el Santi Suso, només faltaria, però en qualsevol, i que entrenador també, entrenador d'un equip, Sergi, que milita a Primera Catalana i que està en posicions d'ascens a Copa Catalunya. Per tant, experiència i qualitat de sobres per tenir en compte aquestes valoracions, i sobretot, escoltem-les bé, perquè diu que no és una cosa de fa un mes i mig, és una cosa de fa més temps, és un problema de fa més temps, i que l'equip no és una pinya. O vaja, d'això entenem les paraules de Santi Suso.
Doncs no li demanarem Alba a Dani Aguilar que ens repassi la trajectòria de Santi Suso, però estic convençut que la se sabria de pe a pa.
Segur.
Ja que hem entrat en bàsquet, continuem en bàsquet, el conjunt femení de la Unió Esportiva Sant Cugat tampoc ha tingut un bon cap de setmana pel que fa a resultat, en canvi sí el Cubàsquet.
Sí, la UESC femenina que va caure, malgrat que ja és una situació que entra dins de la lògica, jugava contra el Colíder, un dels millors equips del grup de Primera Catalana, l'Escola de Sant Gervasi, un Sant Gervasi, les Molletanes, doncs, que van demostrar la seva qualitat sobretot des del perímetre, i la UESC, que recordem, havia protagonitzat un gran inici d'any amb dues victòries en els dos primers enfrontaments, va caure i sobretot es va desinflar al partir del tercer quart. Fins llavors l'equip, tots els equips estaven bastant igualats en joc, malgrat la baixa anotació, però va ser a partir de la meitat del tercer quart quan el Sant Gervasi va introduir una marxa més i va poder acabar enduent-se el partit amb comoditat, 39-58. I qui ho està fent molt bé és el Cubàsquet masculí, aquest nou projecte d'Ernest Santana, que compta perquè tanca la primera volta en ni més ni menys la cinquena posició. Recent ascendit, l'equip d'Ernest Santana guanyava 46-55 a la difícil pista del Sant Nicolau B i tanca aquesta primera volta en cinquè lloc.
És a dir, en una categoria diferent, però ha tancat la primera volta millor el Cubàsquet que la Unió Esportiva Sant Cugat, els
sí, sí,
conjunts de la ciutat de bàsquet. Passem per l'handbol, on a l'últim moment, ja ho hem dit aquest matí, ens ho comentava en una dels titulars, Eva Garrido, es va deixar escapar un punt.
Situació curiosa, complexa, la que es va viure al PAF 3. L'handbol Sant Cugat, que guanyava per 4 gols en els últims minuts, 27-23. Semblava que el partit ja estava tancat i, de fet, es lluitava per obtenir l'averaix contra un rival directe, aquest Sarrià de Ter, que va superar els santcugatencs al primer partit de la temporada per 3 gols. Però què va passar? En aquell moment va haver-hi una desconnexió total dels homes de Joan Sancho, van encaixar un parcial de 0-5 i s'arribava a l'última jugada del partit amb el marcador per darrere. En el marcador per darrere, els santcugatencs, una penúltima acció de Lluís Calvera va posar l'empat a 28, però en qualsevol cas, el que està clar és que és una victòria que van deixar escapar, i Joan Sancho, tècnic de l'handbol Sant Cugat, que lamentava aquests últims minuts.
Guanyàvem de 4 i no hem sabut jugar durant 3 atacs. Jo els he dit que abans que ens facin una falta, abans que perdem la pilota, hem perdut 3 pilotes i han sigut 3 contraatacs, perquè després en defensa hem continuat estant molt bé. Però bueno, aquest equip és un bon equip, sabien que no es rendiria i com a mínim hem tret un punt que de fet el podíem haver perdut també, aquest punt.
Doncs al final valoració dintre del que cap positiva, però vaja, en qualsevol cas perden aquests dos punts, aquest punt, perdó, i l'Embolsa en Cubat que segueix en sisena posició, això sí, veu com els primers classificats escapen una mica tant aquest club de primera estatal.
Qui també va perdre va ser l'Embolsa en Cubat femení, aquest no per un gol ni dos, sinó per uns quants més.
A la vista del Sant Joan d'Espí, això sí, un dels equips de la zona noble de la classificació, partit corresponent a la 11a jornada de primera catalana, per tant, partit complicat per les de Jordi Martí.
Els equips de futbol de la ciutat aquest cap de setmana tampoc han guanyat, ni el Sanco ni el Júnior ho han fet.
Jornada negra, jornada quasi com el temps que tenim ara mateix a Sant Cugat, molt complicada per la majoria dels equips de la ciutat i en el futbol en concret. Derrota dolorosíssima del Sanco al camp de l'Espluguenca, atenció, un Espluguenca que no guanyava des del 9 de novembre. Feia més de 3 mesos que l'Espluguenca no aconseguia, era cué, però vaja, la victòria la va obtenir justament contra un Sant Cugat Esport que segueix sense trobar el camí de la solidesa, de la regularitat i acaba en terra de ningú. Veu com els primers classificats del grup 3 de segona catalana s'escapen. I també derrota dolorosa del Júnior, que va tancar una primera volta també molt irregular davant el Moja, jornada 17 del grup 3 de segona catalana. Situació també tensa, la del Júnior, Paco Carballo, que es comença a quedar sense crèdit, segueix a la zona baixa de la classificació, promoció de descens per l'equip Sant Cugatenc. La nota potser més positiva del dia, doncs l'empat del Sant Cugat Esport a 1 contra el Fontsanta de Fatjó a l'últim partit d'aquesta primera volta de la 15a jornada del grup 1 de primera catalana, un rival sòlid, com a mínim un puntet que van treure les de Carles Rubio.
Molt bé, i en rugby el cap de setmana ens portava en masculí un rugby Sant Cugat Buc Barcelona i en femení un rugby Sant Cugat Sant Boiana, un partit complicat.
Sí, el Buc que se sotmetia davant d'un rugby Sant Cugat que, recordem, segueix amb moltíssimes baixes, segueix patint, però està allò tirant de cantera, de planter, de recursos de la casa per anar traient partits amb més complicacions de les que hauria si tingués tot el potencial a punt. 19 a 24 en aquesta jornada aquí de grup B de Divisió d'Honor B, en qualsevol cas mentre es tornen els jugadors al rugby Sant Cugat que segueix atensat a la segona posició de fase d'ascens a Divisió d'Honor. I no ens oblidem del rugby Sant Cugat femení que debutava a la Copa Catalana contra un rival duríssim, la Sant Boiana, un rival que va quedar tercer a la primera fase només per darrere de Geiec i Nef, que a hores d'ara estan disputant la Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, i va perdre només 26 a 32, per tant, bona feina també pel rugby femení.
Per tant, diríem que tots dos equips, totes dues plantilles, Dani, estan fent una bona i digna temporada.
Sí, sobretot la feina que estava havent de fer Leo Pereira davant d'un rugby Sant Cugat amb moltíssimes baixes, veurem com es desenvolupa tot plegat.
Com ha anat el cap de setmana, si parlem d'hoquei herba?
Hoquei herba no, hoquei sala.
Hoquei sala,
sí,
disculpa.
Durant aquests mesos, aquests primers mesos d'any, l'herba s'atura, torna a partir del març, i ara és hora d'una minitemporada que hi ha dins de tot l'any en l'hoquei, que es dedica a l'hoquei sala. Ha començat aquest campionat de Catalunya d'hoquei sala i el Júnior, que a hores d'ara, després d'aquestes tres primeres jornades, és a un puntet només de les semifinals del campionat de Catalunya. Serà divendres quan jugui contra el complicadíssim Atlètic Terrassa, candidat a tot. Amb només un punt en tindria prou els sancugatencs de classificar-se per semifinals. Fins i tot si perden, però acaben amb millor gol average que el Club Deportiu Terrassa, passarien a semis.
El que continua jugant-se amb una mateixa superfície i el pavelló de Valldoreix són els partits del Club Volei Sant Cugat, que ha perdut també aquest cap de setmana.
Sí, en un dual directe, una derrota molt dolorosa en el primer partit de l'any contra el Volei Ciudad Ide, corresponent a la 11a jornada de Superliga 2. Sobretot una falta de ritme, de regularitat en el joc va fer el que acabessin perdent per 2-3. I si et sembla, escoltem molt breument un document, el del tècnic del Volei Sant Cugat, que opinava que l'equip va cometre molts errors en atac i sobretot en recepció.
No podemos decir que hayamos perdido por el saque. Sí que es cierto que esa falta de concentración y fallar saques en momentos clave sí que te pueden llevar a perder un partido o no. Creo que hoy no ha sido tan determinante. Ha sido más determinante la recepción, por ejemplo, que hemos estado muy finos, y sobre todo en el ataque, que hemos cometido muchos errores. Al no recibir bien, teníamos problemas con el pase y a la hora de atacar no hemos sabido hacer daño al rival.
La setmana que ve la Sant Cugatenca jugaran a domicili amb el Tenerife Santa Cruz. Passem a l'hoquei patins, breument a repassar el que podia ser una jornada gran i que ha acabat sent una jornada justeta per al Petit Hockey Club Sant Cugat masculí, que es va quedar fora de la Copa de la Princesa en caure 3-6 davant l'Arenys de Munt en la dotzena jornada de primera divisió, un autèntic partidàs amb afició, amb emoció. Al final va ser l'Arenys qui va guanyar, l'Arenys que sí que es classifica per aquesta Copa, els santcugatencs que queden 6ens, i el femení de la seva banda no va poder amb el tot poderós líder de l'hoquei lliga femenina, l'hoquei club Palau de Plegamans, novena jornada de l'hoquei lliga, el Palau que va ser bastant superior, i les de Pep Mateo que van marxar a descans només perdent per 0-1, però al final la qualitat visitant va acabar desencadenant la victòria en una jornada de dissabte molt, molt viva, molt tensa, al PAF 2 de la Rambla del Celler.
I el minut i mig que ens queda el dediquem a futbol sala.
Doncs sí, recordem que l'Olímpic Floresta descansava aquesta jornada. En canvi, el futbol sala Sant Cugat va aconseguir una victòria d'aquelles que fan patxoca, d'aquelles emocionants. Un gol de Marc Casas en el últim minut va donar el triomf davant l'Arrels a la 15a jornada del grup 2 de tercera divisió. Recordem que els santcugatencs segueixen en segona posició, una segona posició que els donaria dret a l'ascens a segona divisió B, el que és el mateix categoria on està l'Olímpic Floresta. Recordem, el líder segueix sent el Col·legio Santo Ángel de Castelldefels, un Col·legio Santo Ángel que segueix amb molta solidesa al capdavant de la classificació. Veurem si el futbol sala Sant Cugat pot anar retallant els punts que té durant la resta de la temporada.
Molt bé, doncs pendents, imagino, des de la redacció d'Esports en les properes hores de si es coneix aquest relleu a la banqueta del primer equip masculí de la Unió Esportiva Sant Cugat després de la dimissió de Marc Guillem. I algun altre punt informatiu que ens porti la setmana, Dani?
Sobretot ampliar aquesta decisió i sobretot conèixer, també trobo interessant, la valoració de Marc Guillem d'aquesta dimissió, per què ha dimitit. Entenem que després ens ho explicarà el Marc.
Podran fer el seguiment a tots els oients a www.cugat.cat/esports. Moltíssimes gràcies, Dani. I tornem dilluns que ve.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.